Marta Linares, benvinguda, bon dia.
Bon dia, Neus.
La Marta Linares és psicòloga clínica i neuropsicòloga i amb ella parlem del cervell en aquesta secció que tenim els 5 minuts més, que comparteix també amb la Mireia Serra, que ens parla també com a neuropsicopedagoga del cervell dels més petitons. Amb la Marta vam començar a parlar la setmana passada de bé els diferents trastorns que a vegades doncs, podem tenir a nivell cerebral i vam parlar una mica del protocol que se segueix, d'en quin moment a vegades un se n'adona, no? I llavors què ha de fer, també en aquells casos que hi ha danys que fan que la persona no se n'adoni, sigui l'entorn el que detecti que passa alguna cosa. Però avui volíem definir una miqueta, una mica com les tres branques, no parlàvem abans, Marta, micròfon tancat, que poden fer doncs, que el nostre cervell tingui alguna problemàtica, que en algun cas és reversible, en altres potser no, no, Marta? Com ho dividiríem, això?
Clar, com tu dius, Neus, a micro tancat parlàvem i dèiem, escolta, nosaltres al final utilitzem uns termes que ens semblen molt clars, però que com els podem explicar? Correm el risc de simplificar molt les coses, però com a esquema general i clar,
i bàsic,
jo penso que hauríem d'entendre que el nostre cervell es pot posar malalt per diferents motius, que per un costat sí que tenim el que serien les malalties tipus demències, no?, que per altra banda podríem tenir les malalties que són com en diem de dany cerebral adquirit, i ara en posarem un exemple de cada una si vols, i les altres serien per processos infecciosos que també el nostre cervell pot posar-se malalt, i l'altra seria per problemes metabòlics com parlàvem la setmana passada amb l'anterior capítol, no? Aleshores, clar, dintre del món de les demències avui, encara que hi ha molta preocupació, però avui en dia encara hi ha molts dubtes. Hi ha moltes persones, i que mira, aquest programa pot servir una mica doncs, per aclarir, no? Ajudar a comprendre alguns termes. Moltes persones me diuen, però així el meu home què té, demència o té Alzheimer? No? Clar. Això
és veritat, que s'utilitzen els termes així separats.
I això té un motiu, crec jo. No sé, és una opinió personal. Però jo crec que com que antigament s'ha fet servir molt el terme demència senil, no? Sembla que aquesta sigui una entitat diagnòstica i que les altres siguin diferents. No? I clar, això ha anat evolucionant de tal manera que avui en dia parlar de demència senil no té sentit.
No és un diagnòstic, no?
No és un diagnòstic i només ho podem utilitzar i a vegades l'utilitzem quan estem davant d'un pacient que té 97 anys i que comença a tenir símptomes de pèrdua cognitiva, no? Clar, amb aquesta edat és molt difícil que debuti un Alzheimer o una demència d'aquest tipus primària, que en diem, no? Per tant, aquí sí que entra i cap el concepte aquest de senilitat, és a dir, s'està deteriorant per aspectes
d'envelliment,
senilitat o fragilitat o cronicitat. Però no té sentit que una persona de 65 anys vingui a la consulta per uns símptomes amnèsics, de falta de memòria, i diguem, vostè té una demència senil. No.
Clar.
Aleshores, jo crec que això ha portat històricament encara a tenir problemes de discriminar què és una cosa o és una altra. Clar, jo sempre els intento explicar, i no sé si és un exemple que serveixi, però una mica jo és el que utilitzo, de dir, de demències en tenim moltes. Això seria com dir fruita, no? I dintre de la fruita tenim la poma, tenim la pera, tenim la taronja, i cadascuna d'elles té unes peculiaritats, no? Doncs demència seria aquella malaltia en què la persona es va deteriorant, que no hi ha una causa aparent que justifiqui això, que passats 6 mesos és irreversible i que comença a afectar en canvis tant en l'humor com en la conducta i com en el grau d'autonomia en les activitats bàsiques de la vida diària. Això seria el que el nostre manual de còdic de malalties que s'utilitza en medicina i en psicologia seria el que el criteri clínic d'una demència. I dintre d'aquestes demències tenim molts tipus.
Clar.
I entre elles, la més coneguda, perquè és la que té més incidència en el diagnòstic, és l'Alzheimer. Però aquesta és un tipus de demència. No? Les demències també, quan entrem en elles, veurem que s'intenten classificar de diferents maneres. Algú les classifica per primàries i altres secundàries, algú les classifica per corticals i subcorticals, i quan entrem aquí ja ho tractarem més en profunditat. Per tant, dintre de les demències tenim diferents tipus, la més coneguda és l'Alzheimer, però una mica això, poder fer pedagogia d'aquest concepte. Quan parlem de dany cerebral adquirit, estaríem parlant de quan el cervell es posa malalt perquè alguna cosa s'hi ha afegit allà. Per exemple, un ictus, una hemorràgia, un tumor, alguna cosa que s'hi ha fet és un dany secundari a alguna cosa, no? Uh-huh. A persones que, per exemple, tenen doncs, un trastorn epilèptic de difícil maneig, és a dir, una malaltia que envaeix el cervell i que genera...
D'alguna manera l'afecta físicament, no?
Exacte.
Per entendre'ns.
Correcte.
És una afectació física provocada per diferents qüestions.
Correcte.
I l'acaba afectant físicament.
Clar, una cosa és el primari, les malalties aquestes que dius, bueno, són les neurones que es posen malaltes, uh-huh. Algunes doncs, per falta dopaminèrgica, com és un Parkinson, algunes per aquestes calcificacions que es generin i aquest, no?, com és aquest tipus d'Alzheimer, altres per aquests cossos de Lewy, que és el que genera un altre tipus de demència, que és la demència de cossos de Lewy. Una cosa és que la neurona es posa malalta per un procés degeneratiu i l'altra és aquest altre calaix que obrim, que són les malalties en les que morfològicament i canvia alguna cosa perquè s'hi afegeix un component en el cervell. En acabat tenim les infeccioses que parlàvem. Uh-huh. És a dir, nosaltres...
Aquestes potser no ens sentim tant a parlar, però que evidentment també tenen la seva importància.
I tant. Nosaltres quan a vegades volem fer algun tipus de discriminar entre si és un quadre més d'això o és un quadre més d'allò, moltes vegades demanem analítiques en les que s'inclouen l'OVH, uh-huh. O s'inclouen altres malalties infeccioses, com la sífilis, etcètera, etcètera, perquè hi ha malalties infeccioses que poden incidir en el que és el benestar del nostre sistema nerviós central, al igual que si hi ha un procés de meningitis, no? Inflamació de les meninges.
Aquesta és la que em venia al cap quan has dit infeccioses a tots, suposo, no? Que és una de les que podem sentir més, perquè a més també en criatures, no? Pot passar, i a les vacunes corresponents, però que la meningitis és una d'aquelles que fa com por, com, ben dia, sí, com l'Alzheimer, no? Quan parlem d'infeccions, perquè la sentim a parlar molt, però en canvi tu ara estàs parlant d'altres malalties de base que també afecten el cervell.
I tant. Que d'alguna manera el pronòstic és diferent perquè pots incidir en un tractament, però que algunes d'elles també poden deixar uns ròssecs, poden deixar unes seqüeles i que a més necessitaran d'una intervenció perquè evidentment donen uns símptomes cognitius, no? Després també parlàvem d'aquestes malalties que són originades per tòxics. Tòxics poden ser doncs des del consum d'alcohol excessiu, tòxics poden ser com determinats efectes secundaris medicamentosos, tòxics poden ser com alguns problemes ambientals que poden incidir, com el coure, com una sèrie de metalls que poden incidir també en el nostre sistema nerviós central. Per tant, ja veieu que el nostre cervell es pot posar malalt per molts motius, que algunes malalties són demències, són només una part d'aquestes que poden provocar una malaltia en el cervell, i encara ens deixaríem un gran bloc, que són les malalties degeneratives. Uh-huh. Val? Aquestes malalties també poden tenir una afectació en el rendiment cognitiu. Degeneratives de quin tipus? Doncs, per exemple,
una
esclerosi, una paràlisi supranuclear progressiva, un Parkinson, no? Per tant, ja ho veieu, algunes són demències, altres són malalties degeneratives, altres són provocades per toxicitat, altres són aquestes infeccioses que en diem, les altres són aquests danys cerebrals adquirits.
Marta, les demències en general, o no sé si totes, són degeneratives de per si, però, és a dir, així com per exemple, després en parlem de les altres, però poden tenir un pronòstic o un altre, en el cas de les demències, quan ja es diagnostiquen, són degeneratives totes?
Són degeneratives totes.
Totes.
És a dir, són malalties que avui en dia estem fent un diagnòstic quan els símptomes ja hi són.
No tenim, no hi ha prevenció, diguéssim. No,
no tenim possibilitats d'evitar-les, prevenir-les o parar-les. Tenim tractaments que ens ajuden a pal·liar-les i el que sí que hem pogut fer és canviar una mica el temps d'evolució en aquest procés de deteriorament i de davallada.
És a dir, alentir, no?
Alentir.
Però no erradicar.
No. Per exemple, antigament un Alzheimer tenia un promig de vida, no?, de 2 o 3 anys. Per què? Perquè arribaven a diagnosticar-se molt tard.
Clar.
Mira, l'altre dia precisament tu me vas passar un article molt interessant que me parlaves d'un tipus de demència que és la demència frontotemporal i deien que avui en dia aquest tipus de demència, és veritat, me comentaves que, i és així, que moltes vegades primer et deriven al psiquiatre perquè els primers símptomes que apareixen amb aquest tipus de demència són anímics i de conducta i que a vegades això també fa que s'enredereixi una mica el que és el diagnòstic neurològic. Moltes vegades pensem que són malalties psiquiàtriques perquè els primers símptomes que apareixen en aquest tipus de demències és més conductual, al·lucinació, percepció i estat d'ànim i en veritat són d'origen neurològic. Per tant, què passa? La gent consulta abans. Si consultes abans, pots incidir abans en determinades rutines, en determinats tractaments que ajuden a enlentir aquest procés i que és un procés que avui en dia es pot allargar. Té un altre promig, té un promig més d'entre 7-12 anys. No? Una altra cosa és el conflicte ètic, no? De dir, bueno, estem allargant, però al final el decurs d'aquestes malalties són l'alta dependència.
Ara
no?
Per ara sí, no? No, no hi ha opció.
Per això hem de posar també molt de... falten moltes coses a fer a nivell de recursos econòmics, recursos assistencials i recursos psicològics, tant pels propis pacients com per les famílies.
I tant.
Perquè són diagnòstics que quan entren en una casa condicionen molt el que és la dinàmica, potser no en les primeres fases, però sí en les fases intermitges i finals.
Sí, i tant. Entenc, Marta, que també, no sé si en funció d'aquests blocs podem parlar, o no sé si en el cas de tots, es pot aparèixer a qualsevol edat. És a dir, una cosa el que dèiem abans, no, de demència senil o Alzheimer, no, que ja hem diferenciat que les demències són demències i dins de les demències n'hi ha moltes. I, evidentment, pot ser que, arribat a una edat, no, pugui començar-ne una. Però tu deies, és estrany que apareixi a segons quina edat, segons quin tipus de patologia. Clar, quan parlem de malalties infeccioses o un dany adquirit, és a dir, un ictus o un accident de trànsit que tinguis un traumatisme, no, fort, cranioencefàlic, etc., això pot passar a qualsevol edat.
Sí.
No sé si les demències també, o també suposo que com tota la vida també, no? Però o aquí hi ha unes edats on hi ha més risc?
Hi ha unes edats en què hi ha més risc i de fet hi ha una sèrie de factors que poden donar-te més risc a patir-les. Avui en dia no se sap, per exemple, amb el tema de l'Alzheimer, no se sap quina és la causa exacte de la malaltia, sinó que tenim com un llistat de factors de risc, diguem-ne, no? Aleshores, l'Alzheimer, per exemple, es considera que és una malaltia d'aparició amb l'edat, evidentment l'edat és un factor de risc, però no necessàriament.
No és determinant.
L'Alzheimer hi ha un promig d'aparició d'uns 65 anys, aproximadament. Vull dir que no necessàriament hem de pensar que aquest tipus de patologia han de ser únicament vinculades a l'edat. L'edat és un factor de risc, però no és la causa.
Clar.
O, per exemple, tenim un altre tipus de demència, que són les demències més de tipus frontotemporals, que aquestes tenen un perfil d'aparició amb edats molt més joves, fins i tot entre els 40-45 anys. I n'hem vist algunes, eh? En acabat, hi ha altres tipus de demència, com és, per exemple, la demència de Wernicke-Korsakoff, que és una demència secundària a un consum molt elevat d'alcohol.
Això pot aparèixer a clar, una edat molt més primerenca, no? Clar.
Aquí pots tenir el risc de ser una persona molt jove, tenir un problema de trastorns de conducta amb un hàbit amb toxicitat, amb alt d'impacte, i amb una afectació a nivell del cervell. Per tant,
Marta, i ara que parlaves d'això, parlàvem d'alcohol, però i drogues, perquè a més amb drogues sintètiques, a vegades poder no cal un gran consum, sinó que en un moment determinat una sobredosi concreta, no sé si pot arribar a deixar-te una seqüela després, eh?
Clar, jo penso que hi ha persones que tenen una major predisposició. És a dir, evidentment, utilitzar substàncies tòxiques altera el sistema nerviós central i el bon rendiment de les nostres neurones, les connexions, les sinapsis, i interfereixen en processos cognitius. Per tant, introduir qualsevol tòxic en el nostre cervell altera el nostre funcionament. També és veritat que després fas una estadística i dius no tothom que ha consumit cocaïna, exacte, o ha consumit èxtasis han tingut un trastorn del tipus tal. Per què? Perquè després hi ha persones que tenen una predisposició per algunes comorbilitats de base, que ja siguin antecedents, que ja siguin predisposició a una patologia més de tipus psiquiàtric, no? Però d'entrada qualsevol tòxic amb una mesura molt elevada i amb una alta incidència i freqüència, tens el risc. De promoure una malaltia,
clar,
a nivell central.
Clar. Per tant, demències, el que diem, poder ser a una edat, però tampoc a cap edat, eh?
No.
És a dir, són temes que ens poden passar a tots, igual que la resta que dèiem, no? Evidentment, quan hi ha una qüestió metabòlica o un accident, etc., això sí que pot haver-hi a qualsevol edat. Marta, ni entrarem la setmana vinent a analitzar una miqueta més cada un d'aquests blocs, potser sobretot el tema de demències d'anys adquirits, per parlar també una mica de què li passa al cervell quan tenim un ictus, per exemple, no?
Sí.
Fins a quin punt, no? I la importància de donar-se'n abans, no? De fet, s'han fet moltes campanyes, sobretot amb el cas dels ictus, com ha passat amb els atacs de cor, amb els defibriladors, etc., no? Perquè agafar-ho a temps pot marcar realment un abans i un després, no?
Totalment. Ara fa poquet hem tingut la marató, no, de TV3 dedicada a les patologies cardiovasculars, i es parlava de que el temps és vida, no? Per què? Perquè, per exemple, amb l'activació del còdic ictus es veu que si les persones arriben a la unitat on ha d'estar atès abans dels 40 minuts, evidentment tens més possibilitat de que el dany hagi envaït, hagi causat menys lesió o puguis revertir-ho. Per tant, el diagnòstic és important. Davant del dubte, val la pena la consulta. I una mica de les coses que m'engrescava de participar amb vosaltres era això, poder també treure algunes pors i donar uns tips, no? De dir, això sí que és important. A vegades posem la por en un punt que...
No?
Per exemple, amb l'Alzheimer tenim la por aquest de l'herència genètica, no? Que també ja en parlarem. Però vull dir que puguem acostar una mica aspectes que són més objectius i que val la pena considerar.
Doncs des d'aquí ho farem, Marta Linares. Moltíssimes
gràcies
per explicar-nos-ho, i la setmana vinent continuem parlant de més coses. Gràcies.
Molt bé.